Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, avui és un dia clau per saber si hi haurà pressupostos nous per l'any que ve a les Balears. El Parlament debat el sostre de despesa, que és la passa prèvia per poder elaborar els comptes. L'executiu depèn del vot favorable o l'abstenció de Vox per aprovar-lo i, de moment, les dues parts no han arribat a un acord. De fet, el portavó parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, assumeix que el sostre de despesa no tirarà endavant, tot i això tant ell com Manuela Cañadas de Vox no tanquen la porta a un acord de darrera hora.
Volen fer la darrera crida, només en el grup parlamentari de Vox, perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no. Pero como a veces, hasta in extremis de empezar el pleno, las cosas han cambiado.
I també avui, en aquest dimarts, dia 2 de desembre, estaran pendents del que passi en el Parlament en una jornada en què també és notícia l'habitatge. El govern ha presentat un pla de xoc per construir més de 1.200 pisos públics. L'executiu començarà l'any que ve les obres del 90% de les promocions d'immobles que té projectades.
Aquestes promocions es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi. Una d'elles serà a Maria de la Salut, Jaume Ferriol, Nas Albalda.
I aquests pisos, aquestes cases, són pels habitants d'aquí, per la gent, per Mariandos, que fa més de 10 anys que estan empadronats aquí. Per tant, han d'estar molt contents.
Continuen els actes de condemna a l'intent d'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Costitx, a Mallorca.
L'escolota on fa feina la dona víctima, ha convocat avui a hora baixa una concentració. També el Consell de Mallorca ha organitzat un acte de rebuig. La dona, punyalada ganivetades per la seva exparella, està ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases. També ha ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les seves ferides.
I avui vos explicarem les primeres conseqüències que ha tingut la detecció de casos de pesta porcina a Catalunya. El preu del porc comença ja a baixar.
Davant de la frenada de les exportacions fora de la Unió Europea, Mercolleida ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de categories de porc. Tot i això, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha confirmat que la Xina mantindrà la compra d'aquest producte per part d'Espanya. Plana llança també un missatge de tranquil·litat als ciutadans.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo, de la carne de cerdo y de los productos derivados cárnicos de la carne de cerdo, porque efectivamente es así. I no se produce ningún tipo de transmissió de la peste porcina africana.
Ara per ara hi ha dos casos de peste porcina confirmats i s'estan investigant diverses mostres més.
I l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel.
Ho ha fet a partir de la querella presentada per Esquerra Unida i el Partit Comunista. Els fets van passar el mes d'octubre, quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les embarcacions que navegaven rumb a Gaza per dur ajuda humanitària.
I en els esports, en futbol, Catamoll i Mariona Caldentei poden guanyar avui la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, a les 6 i mitja a l'estadi Metropolitano de Madrid el combinat espanyol s'enfrontarà a Alemanya. En el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. Aquest partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també en directe per aquesta casa a les 7. El Mallorca visitarà el camp del Numància a la segona ronda de la Copa del Rei. Jagoba Arrasate ha donat descans als laterals Mojica i Mafeo. El Pitxo Cuellar serà el porter titular. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va aconseguir a nit una victòria importantíssima per 5-6 a la pista del Santa Coloma i deixa gairebé tancada la seva classificació per jugar la Copa d'Espanya.
I tancant la portada amb la previsió del temps, avui serà una jornada variable a les Illes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tindrem una jornada amb un cel una mica més enterbolit. A primeres hores del dia ja han tingut algunes precipitacions de caràcter local a diferents indrets. Aquestes no esperant que es repeteixin, però sí que pel que resta d'aquesta jornada continuarem amb l'alternança de sol i núvol prims. D'altra banda, el vent guanyarà més pes avui. Bufarà de llebeig, posteriorment de ponent, i ho farà moderat. Això farà que la costa més exposada, principalment entre el nord d'Eivissa i el ponent de Mallorca, el panorama meridional últim sigui més complicat en qualque redal de forta maror. En canvi, a la resta del territori sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Fins i tot, de forma molt puntual, podríem arribar a fregar el llindar dels 20. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Lloret, 11 a Palma i 13 a Santanyí. A Menorca, 14 graus a Sant Lluís i 15 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 12 graus a Sant Carles i 16 a Cala Jondal.
I són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Vincent López, Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Jornada clau avui per saber si finalment hi haurà pressupostos nous per a l'any que ve. El Parlament debat el sostre de despesa, el passaport per poder elaborar els comptes. El govern ha de menester el vot favorable o, com a mínim, l'abstenció de Vox per aprovar-ho, i en aquestes hores a una ala que comenci el pla sembla més que complicat perquè les trobades d'aquest dilluns no han donat fruits. Les dues parts, però, no descarten una sorpresa de darrera hora. Marta Puyalto.
Sebastià Sagreras assumeix que els populars no tenen prou vots i que, per tant, en principi, la derrota és inevitable. En un darrer intent perquè això no passi, demana a Vox que no sumi els seus vots als de l'esquerra per anar a la contra del PP.
Volen fer la darrera crida ja en aquests moments només en el grup parlamentari de Vox perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Manuela Cañadas, de Vox, es manté el no, però es mostra expectant fins a darrera hora.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo podemos decir a esta hora estamos en el no a aprobar un techo de gasto, pero como a veces hasta in extremis de empezar el pleno las cosas han cambiado.
En el que coincideix l'oposició és que el govern i el PP s'han mantingut al marge de qualsevol negociació efectiva. Asseguren que les converses mai no han avançat i que l'executiu de Marga Provenç no ha mostrat un interès real a tancar cap acord que permeti tirar endavant la seva pròpia proposta. Són el portaveu socialista Iago Negueruela i el de Més per Mallorca, Lluís Apestegia.
Claramente no al techo de gasto. El Partido Popular no ha negociado durante estas semanas. Creo que todo el mundo lo ha visto y, por tanto, también ven las formas de un gobierno que dice que, que quiere negociar, pero que realmente lo que busca es no negociar.
Ningú mai en cap moment ha volgut aprovar aquest sostre de despesa. Ni el govern ni cap altre partit de l'oposició. Per tant, demà viurem un teatre.
Si aquest dimarts cau el sostre de despesa, el govern haurà de prorrogar els actuals pressupostos dia 1 de gener, però ho pot seguir intentant. Els actuals es varen aprovar el mes de juliol.
El debat i votació del sostre de despesa és un dels punts de l'ordre del dia del pla d'avui, que comença a les 9 del matí amb la sessió de control al govern. Els grups parlamentaris demanaran a l'executiu sobre pressupostos, el trasllat de FEMS d'Eivissa a Mallorca al català i la conciliació, entre d'altres qüestions. També al ple compareixerà el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, per explicar les negociacions sobre la llei d'obtenció del sòl. I coincidint amb aquesta compareixença, el govern ha assegurat que calcula que l'any que ve començaran les obres del 90% de les promocions d'habitatges públics que a hores d'ara estan projectades. Unes promocions que es faran a solars cedits per part d'ajuntaments de totes les illes a l'Ibavi i que costaran 228 milions d'euros. Són 47 que impliquen la construcció de 1.213 habitatges arreu de les Balears.
Algunes d'aquestes promocions només tenen 3 cases, com la de Sant Joan, i d'altres una seixantena, com la prevista a Formentera. La presidenta no ha pogut precisar quan s'entregaran exactament les claus d'aquestes més de 1.200 cases. Marga Proens ha insistit, però, que les rebran persones que puguin acreditar un mínim d'anys de residència legal a les Balears o al municipi.
Xerrava fa un parell de mesos del creixement demogràfic i del creixement poblacional de les Illes Balears, per això el requisit de que la gent que accedesqui a un habitatge construït gràcies als imposts dels ciutadans que paguen imposts aquí és que sigui gent que ja viu en aquestes illes i que pot acreditar aquests anys de residència en aquestes illes o fins i tot en els municipis.
La quantitat d'anys que s'exigeixi de residència dependrà del consistori. Per a les promocions que es tramiten actualment, es tracta d'entre 5 i 18 anys. Per agilitzar la tramitació d'aquests habitatges de protecció oficial, divendres el Consell de Govern declararà d'interès autonòmic 31 de les promocions, amb 700 cases.
Incentivam com mai amb aquest creixement de més d'un 50% en el parc d'habitatge públic que hi ha actualment a les nostres illes. I com saben, a més, tant els HPL com en aquest cas els HPO tenen caràcter de permanència, per tant, seran sempre habitatges assequibles en les condicions que necessiten per poder-hi accedir.
Dels 1.213 habitatges públics en tramitació, 613 són a Mallorca, 292 a Eivissa, 248 a Menorca i 60 a Formentera.
I un dels municipis on hi ha projectes en marxa d'aquest pla de xoc és Maria de la Salut. Allà, en un sol es construiran 25 pisos en dues fases. El Bala i el president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears, Jaume Ferriol, celebra que els projectes beneficiaran els veïnats de cada municipi.
I aquests pisos, aquestes cases, són pels habitants d'aquí, per la gent, per Mariandos, que fa més de 10 anys que estan empadronats aquí. Per tant, han d'estar molt contents. I aquest pla és exclusiu pels ajuntaments. Aquest 1.200 habitatges, o aquest més de 1.200 habitatges, és de solars que els ajuntaments tenen en propietat i se deixen a Sibavi i te n'olvides. Sibavi te gasta tot el dobbes, tramites, fas els projectes, tramites les llicències, ho fa tot, i nosaltres m'ho n'oblidam.
També l'Associació d'Immobiliàries Avini celebra l'anunci del pla de xoc, en canvi, Més per Mallorca ha expressat en un comunicat que el govern ven fum. Mentrestant, el d'habitatge en el mercat lliure no toca sostre. Pisos.com assegura que el preu del metre quadrat ha pujat més d'un 5% en un any, mentre que Fotocasa eleva aquest encariment fins al 14%.
Pisos.com es mostra més moderat en la seva anàlisi i assegura que el preu mitjà del metre quadrat a les illes se situa en poc més de 5.000 euros. Això contrasta amb la mitjana estatal, que no arriba a 2.500, és a dir, la meitat. Fotocasa va més enllà i ja apunta que hi ha fins a 7 localitats on se superen clarament els 6.000 euros per metre quadrat. Encapçala el rànquing Santa Eulària, més de 8.600, seguit dels 7.300 de Sant Josep o d'Andratx. A més, ja adverteix que els municipis fins ara més econòmics pel que fa a l'habitatge, com Inca, Manacor o Campos, els preus es disparen entre un 30 i un 40% en un any.
Parlant d'habitatge, hem arribat a les 7 i 12 minuts.
Aquest Nadal, tria un torró de Malda com Déu mana. Amb Malda mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Continuem amb més qüestions a l'informatiu matí. Divendres Ràdio, l'Escoleta, on fa feina la dona víctima d'intent d'assassinat masclista que cap de setmana a Costitja, Mallorca, ha convocat avui a hora baixa una concentració de condemna. També ho ha fet el Consell de Mallorca, que ha organitzat avui matí un acte de rebuig. La dona, que va ser ferida a ganivetades per la seva exparella a la sortida d'una festa, continua ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases. També hi ha ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les ferides.
La concentració a l'Escola d'Infantil de Sant Francesc de 6 d'Espilarí serà avui a hora baixa a les 6 i la del Consell de Mallorca just abans de les 10 del matí davant la seu de la institució. Condemnaran els fets que van succeir a les 5 de la matinada de diumenge. L'home es va botar l'ordre d'allunyament i la va atacar ganivetades. Els amics de la dona van telefonar a emergències i els sanitaris traslladaren la víctima a Son Espases, on va ser operada d'urgència. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Catalina Salom, ha reconegut que el cas s'ha de revisar perquè la víctima estava dins el sistema de protecció que ha fallat.
Era una dona que teníem dins la xarxa i bueno, és hora de fer revisió i de, pues això, jo crec que és la part més difícil i complicada quan estem en el front d'una institució, no?
El telèfon 917 89-89 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears. També hi ha el 016, que és estatal. No deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de trucades. En casos d'emergència, també es pot telefonar l'112.
Mentrestant, la dona assassinada diumenge a Torrejón de Ardoz, a Madrid, ja es considera la 41a víctima mortal de la violència de gènere aquest 2025. Els investigadors consideren que la seva parella de 45 anys la va matar ganivetades i després es va suïcidar. Tenien dues filles en comú de 13 i de 17 anys.
El cas constava en el sistema Biogen des del 2022, encara que estava inactiu, segons ha explicat el batlle de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro.
Parece ser, según estábamos viendo las informaciones, ella llega un momento en el que se retracta de aquellos hechos y, por tanto, luego se procede desde el sistema Biogen a desactivarse. No sé exactamente si es el término correcto, pero se desactiva la situación. Parece ser que el riesgo se había reducido y desde 2022 no teníamos más información sobre la situación de la pareja.
Les filles menors han quedat a càrrec de la seva padrina materna. Totes dues han estat ateses pels serveis públics d'atenció psicològica.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra un home acusat de violar la seva neboda Palma entre els anys 2021 i 2023. La mare de la Nina, que tenia 11 anys quan va patir l'abús, ha assegurat que l'oncle la coaccionava perquè no contés els fets. Finalment, la menor ho va contar a les seves amigues i elles ho varen traslladar als professors.
La psicòloga del centre educatiu ho ha explicat així. Per contra, una germana de l'acusat ha assegurat que mai no va veure cap tracte negatiu cap a la petita. L'home està acusat d'un delicte sexual continuat amb accés carnal, pel qual el Ministeri Fiscal i l'acusació particular li demanen 11 anys de presó i 10.000 euros de multa.
I l'actriu Elisa Moyla reclama que s'obri judici contra l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón, per a qui reclama 3 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. És el que recull l'escrit d'acusació de l'actriu sobre l'exdirigent que va deixar la política fa més d'un any després d'aquestes i d'altres denúncies.
Moyla també demana una indemnització de 30.000 euros per danys morals, que s'obri una peça separada de responsabilitat civil contra Errejón i que se li requereixi una fiança. Els fets denunciats van tenir lloc l'octubre del 2021, quan tots dos havien quedat en una cita al vespre. Ella l'acusa d'haver-li fet besades no consentides i de forçar-la sexualment. Una de les unes acusacions que nega la defensa d'Errejón, qui manté que els contactes varen ser voluntaris i que, per tant, no hi ha cap mínim indici de culpabilitat.
I passen 16 minuts a les 7 del matí.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I vas parlar, Mara, de les primeres afectacions per la crisi sanitària arran de la detecció de casos de pesta porcina amb el focus a Cerdanyola del Vallès, a Catalunya. El preu del porc comença a caure davant de la frenada de les exportacions fora de la Unió Europea. Una de les principals llotges lleidatanes ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de les categories de porc. En una compareixença nit, el ministre d'Agricultura adverteix que l'objectiu és delimitar la zona afectada i, de moment, evita parlar d'ajudes. Ara per ara hi ha 2 casos confirmats i, Cristina, algunes mostres que ja s'estan investigant.
Lluís Planas, el ministre d'Agricultura, assegura que no hi ha cap perill de transmissió de pesta porcina per consum de porc. És el principal missatge de la reunió mantinguda aquest dilluns entre el govern central, la Generalitat de Catalunya i el sector porcí per abordar la crisi oberta pel brot de pesta porcina africana i evitar la seva extensió a altres llocs.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo, de la carne de cerdo y de los productos derivados cárnicos de la carne de cerdo, porque efectivamente es así y no se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana a lo que pueda ser evidentemente la alimentación humana.
Planes ha confirmat que la Xina aplicarà els acords de regionalització signats fa escassament 3 setmanes per implementar restriccions a la província de Barcelona per mantenir obertes les exportacions des de la resta d'Espanya al país asiàtic a curt termini.
Tot això quan els experts veterinaris de la Unió Europea viatjaran avui a Catalunya per donar suport a les autoritats en el control del brot.
Mentre que aquest dilluns 80 militars de l'UME s'han desplegat en territori català per intentar contenir l'expansió del virus, un patogen que, recordem, pot tenir greus conseqüències per als ramaders, ja que és molt contagiós i letal per als porcs. A efectes pràctics, el més important és impedir que el brot s'estengui a les granges de producció.
Aquí a les Balears, en govern i organitzacions agràries llancen un missatge de tranquil·litat al president de Saja, Joan Company, demana a la conselleria que extremi la vigilància dels animals que entren des de la península.
Aquí queden poques granges de porcs, i el que més ens preocupa com a organització és el porc negre, perquè un porc blanc en el final es va de fer, trobar-lo a un altre lloc, però un porc negre no. Esperem que la conselleria també extremi les mesures de control. Això no se transmet en els sers humans. O sigui, la pesta porcina del porc no paga les persones. És a dir, podeu seguir menjant porcelles tranquil, que aquí no passa res.
I hem de parlar d'un nou accident laboral a les Illes. Un home de 60 anys va caure ahir des d'una altura de 6 metres mentre feia maniobres amb un elevador mecànic a l'aeroport de Palma. L'home està ingressat a l'Hospital de Son Espases.
Està estable, sedat i té la pelvis i les cames fracturades. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per esclarir els fets. L'home treballava en les obres del passadís que connectarà la terminal amb el mòdul C de l'aeroport.
I la llista d'espera per operar-se a les Balears arriba als 105 dies. Aquesta xifra representa un increment del 9% en comparació amb un any enrere. Segons dades del mes de novembre del Servei de Salut, a les Balears hi ha 3.000 persones més que fa un any que esperen per ser operades, a més de 16.000 pacients pendents d'una intervenció quirúrgica.
A més, s'ha disparat un 55% el nombre de pacients que fa més d'un any que esperen ser intervinguts quirúrgicament. Parlam de quasi 3.000 persones, un 10% més que el mes d'octubre passat. Pel que fa al temps d'espera per l'especialitat, la demora mitjana ha baixat un 21% si es compara amb xifres de fa un any. Hi ha quasi 33.000 pacients que fa més de 2 mesos esperen que els vegi un especialista, una davallada que no arriba al punt percentual. La subdirectora d'Hospitals, Rocío Amezaga, ha explicat que amb l'increment de les visites als especialistes s'han incrementat les derivacions per una intervenció quirúrgica.
Durante este año hemos realizado más consultas y hemos disminuido el tiempo en que los pacientes, los ciudadanos de Baleares, tardan en ser vistos en una primera consulta. Esto significa que también aumenta el número de indicaciones para cirugías y eso supone pues, que aumente el número de personas pendiente de una intervención, lo que podría aumentar la demora. Que las personas que tienen un proceso urgente o cáncer no esperan más de 30 días.
Només l'Hospital d'Inca i l'Hospital de Formentera han aconseguit reduir la llista d'espera.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer, la Conselleria de Salut i la UIB s'uneixen per presentar el projecte Zero, que té com a objectiu aconseguir la primera generació lliure de tabac l'any 2030. L'objectiu és empoderar els joves perquè posin en marxa solucions innovadores per prevenir-ne el consum i reduir l'accés al tabac i les cigarretes electròniques als nins i als joves. Segons les darreres xifres del Ministeri de Sanitat, més d'un 24% dels joves d'entre 14 i 18 anys ha aprovat el tabac. Són el doctor José Reyes, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, i Maria Sánchez, tècnica de l'entitat.
El tabac està lligat directament en el 30% del total de casos de càncer que es diagnostiquen cada any a Espanya i a les Balears.
Siempre buscando este foco juvenil, o sea, que sean los jóvenes los que impulsen estas iniciativas, porque, bueno, al final el 80% de los casos de tabaquismo se producen antes de los 18 años, entonces es importante que venga por y para jóvenes.
L'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears ha cercat la col·laboració de les administracions de les illes per evitar que els joves s'iniciïn en el consum del tabac. El Seprona ha denunciat l'abocament de residus perillosos i contaminants en una finca de Sant Lluís a Menorca. El titular de la parcel·la ha estat denunciat per infringir la llei de residus i s'ha informat de la situació tant al govern com a l'Ajuntament del municipi.
El Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil comprovà que el 17 de novembre que la finca rústica acumulava residus perillosos i de construcció, dipòsits de gasoil i d'altres plans d'oli, de motor usat, galeres, també tubs de PVC, restes de pots de pintura i 7 vehicles aparentment accidentats.
I a Eivissa, l'Ajuntament ha començat amb les obres del tanc de tempestes a Platja d'en Bossa. Amb aquesta infraestructura es pretén evitar els abocaments a la platja en cas de pluges intenses, també reduir les inundacions a la zona. Es preveu que estigui enllestida abans de la pròxima temporada. Gemma Guasch.
El tanc de tempestes permetrà retenir les primeres aigües de pluja, les de major càrrega contaminant, i conduir l'aigua millor tractada cap a la xarxa de clavegueram i, finalment, cap a la depuradora. Amb aquesta actuació es preveu reduir el problema recurrent a la zona que es produeix durant episodis de pluges intenses quan la xarxa pluvial es carrega d'aigua i es produeixen desbordaments per un pou situat a la platja, afectant la sorra i la qualitat ambiental de l'entorn. Jordi Griver és regidor de Medi Ambient.
Disminuirà una mica el tema de totes les inundacions que hi ha aquí quan plou molt, i l'altre ens permet que l'aigua que al final arriba a la mar arribi neta, no? La tamisa, la separa, la desgrassa, i la part contaminada se'n va a la xarxa de clavegueram, i després la resta de l'aigua ja neta se'n va cap a la mar.
El termini d'execució de les obres és d'entre 4 i 5 mesos i tenen un pressupost de més de 950.000 euros que es finançaran a través dels fons ITS.
I comencen les obres del nou Centre de Patrimoni Cultural Immaterial Ses Nou Rodades a Eivissa. S'ubicarà de vora de l'Hipòdrom de Sant Rafel i s'espera que estigui enllestit d'aquí un any. Serà un punt de trobada per conservar i per divulgar la cultura popular eivissanca. S'ha col·locat la primera pedra d'Animanau.
El centre tindrà un edifici principal d'uns 2.200 metres quadrats. Les obres costaran més de 7 milions d'euros i neix amb la finalitat d'oferir un espai a la cultura immaterial eivissenca. És el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bausà, i el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Ses Nou Rodades serà, idò, un punt de trobada, un arxiu viu per entendre i valorar el nostre patrimoni immaterial.
I amb aquesta primera pedra avançam en la protecció del nostre patrimoni immaterial i en la creació d'un espai que serà referent per les colles de ball.
Diferents sales es dedicaran a l'aprenentatge d'instruments musicals i a tallers d'artesania tradicional. Maria Marís, portaveu de la Federació de Colles.
Aquest centre és imprescindible per nosaltres, perquè nosaltres necessitàvem un lloc per poder fer reunions, necessitàvem un lloc per poder fer tallers.
Un edifici dissenyat per integrar-se amb l'entorn. David Calvo és l'arquitecte.
Y a fin de cuentas la tipología del edificio responde a este carácter de unir, de conectar, de comunicar, de combinar todos estos usos y que se entiendan todos en uno, ¿no?
S'espera que l'edifici estigui acabat el gener de 2027.
I encara una qüestió més. Abans de saber què és el que destaca la premsa avui, les oficines de transició energètica a les Balears han atès enguany més de 15.000 consultes al seu segon any de funcionament. Aquesta xifra implica un creixement important respecte de l'any passat.
Segons el balanç que ha fet el conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, gran part de les consultes estan centrades en subvencions per a la instal·lació de plaques y movilidad eléctrica.
El objetivo conseguido, 2 años de oficina de transición energética, estar cerca del ciudadano, implicarle en transición energética, y yo creo que eso es lo que estamos celebrando hoy, que después de esos 2 años hemos conseguido el objetivo y vamos a seguir impulsando en todo aquello que nos esté pidiendo el ciudadano y las empresas.
El conseller ha explicat que el govern fa feina per implicar cada vegada més persones, col·lectius i administracions en la transició energètica. En aquest sentit, ha destacat el programa que es fa a les escoles.
I manquen 3 minuts per arribar a les 7 i mitja del matí. Moment ara per fer un cop d'ull, Toni, als diaris, començant pels editats a les Illes. Avui parlen de l'habitatge com a problema de fons.
És així. Per exemple, a última hora, obre dient que el govern presenta un pla de xoc per fer més de 1.200 pisos per a residents, explícitament per a residents. Fotografia pel nomenament de Jaume Plensa com a ambaixador cultural de les Illes. En parlarem més endavant a la secció de Cultura. Diari de Mallorca la du un poc més a baix, en aquesta mateixa fotografia. La grossa és per l'hotel Es Molí de Deià, que ha estat adquirit, diu, per Pelayo Cortina Koplovich, dos cognoms ben coneguts a l'economia espanyola. I en titular explica que el procés de selecció del xofer de Marga Proens tenia 250 aspirants. Això ve d'en fora, diu que només 15 complien els requisits i que s'investiga si es va triar, ha dit, un familiar d'un cap de gabinet de la presidenta. Ok, Baleares, per la seva banda, anant ja amb els digitals. També obre en la compra d'aquest hotel de Yenang, atenció al contrast, perquè Mallorca Diario entrevista el vicepresident del Cercle d'Economia i diu que considera que el focus de la desigualtat social a les Illes Balears és precisament els preus de l'habitatge. Parla d'aquest pla de xoc també i de compres multimilionàries. I remata l'Ara Balears confirmant en un titular que el sensellarisme, diu, s'escapa de les mans de l'administració i, en opinió, autilla d'un fracàs col·lectiu com a societat. El periòdico d'Eivissa, en engegat per les Pitiuses, fa comptes i n'extreu que si del pla de xoc a les Illes Balears són 1.200 pisos en total, a les Pitiuses n'hi toquen 352. El diari anuncia que un tanc de tempestes evitarà les inundacions a Platja d'en Bossa, sobretot després de les recents inundacions que hi ha hagut a tota l'illa, i el Menorca, per la seva banda, en fa una denúncia avui a la seva portada, explica que 25.000 pacients, atenció, han deixat plantat el seu metge durant l'any 2025, o el que duim d'ell.
I a la premsa estatal, la política avui queda eclipsada per la pesta porcina.
És així. Es parla de política, però també aquesta qüestió queda ben palesa a totes les portades. El País se centra en la política en aquest cas, diu que PP i Vox tornen al xoc entre ells mateixos per captar el vot antisanxista, una anàlisi que fa el diari. El Mundo, per la seva banda, continua l'entrevista al fill d'Àvalos, que ja traiem portada ahir, desfermar contra Pedro Sánchez, però en gros ja diu que Catalunya és l'epicentre de la pesta porcina, mostra una gran fotografia d'una de les granges, diuen els ramaders d'allà que serà un cop letal per l'economia. L'ABC treu Coldo i Àvalos a la portada i diu que el ministre instava l'assessor a partir a Colòmbia o a Perú, i La Vanguardia, que treu en titular que les guerres fan que es venguin més armes que mai al món, però en gros mostra la UME per una plaga descontrolada de senglars, diu que el risc d'expansió de la pesta perquè no es dispari.
Ja hem arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars d'aquest matí de dimarts. Avui és un dia clau per saber si hi haurà pressupostos nous per l'any que ve a les Balears. El Parlament debat el sostre de despesa, que és la passa prèvia per poder elaborar els comptes. L'executiu depèn del vot favorable o l'abstenció de Vox per aprovar-ho, i de moment les dues parts no han arribat a un acord.
De fet, el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, assumeix que el sostre de despesa no tirarà endavant. Tot i això, tant ell com Manuela Cañadas, de Vox, no tanquen la porta a un acord de darrera hora.
Volen fer la darrera crida només en el grup parlamentari de Vox perquè rectifiquin en el darrer moment, perquè se puguin el manco extendre.
Con el Partido Popular nunca se sabe. Nosotros ahora mismo estamos en el no. Pero como a veces, hasta in extremis de empezar el pleno, las cosas han cambiado.
I el govern ha presentat un pla de xoc per construir més de 1.200 pisos. L'executiu començarà l'any que ve les obres del 90% de les promocions d'immobles que té projectades.
Aquestes promocions es faran a solars cedits per part d'ajuntaments d'arreu de les illes a l'Ibavi. Una d'elles serà a Maria de la Salut. Jaume Ferriol, Nas al Batla.
I aquests pisos, aquestes cases, són pels habitants d'aquí, per la gent, per Mariandos, que fa més de 10 anys que estan empadronats aquí. Per tant, han d'estar molt contents.
I continuen els actes de condemna a l'intent d'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Costitx, a Mallorca.
L'escola on fa feina la víctima ha convocat avui a hora baixa una concentració. També el Consell de Mallorca ha organitzat un acte de rebuig i la dona, apunyalada a ganivetades per la seva exparella, està ingressada fora de perill a l'Hospital de Son Espases. També ha ingressat l'agressor, que es va autolesionar per l'empitjorament de les seves ferides.
I avui vos explicam les primeres conseqüències que ha tingut la detecció de casos de pesta porcina a Catalunya. El preu del porc comença a baixar.
Davant la frenada de les exportacions fora de la Unió Europea, Merco Lleida ha baixat 10 cèntims el preu del quilo de la majoria de categories de porc. Tot i això, el Ministeri d'Agricultura ha confirmat que la Xina mantindrà la compra d'aquest producte per part d'Espanya. El ministre Luis Planas llança també un missatge de tranquil·litat als ciutadans.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo, de la carne de cerdo y de los productos derivados cárnicos de la carne de cerdo, porque efectivamente es así. y no se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana.
Ara per ara hi ha dos casos de peste porcina confirmats i s'estan investigant diverses mostres més.
I l'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel.
Ho ha fet a partir de la querella presentada per Esquerra Unida i el Partit Comunista. Els fets van passar el mes d'octubre, quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les embarcacions que navegaven rumb a Gaza per dur ajuda humanitària.
I de la cultura vull destacar amb un nom propi, el de Jaume Plensa.
Jo no sé què vol dir ser ambaixador, no he sigut mai ambaixador, però sempre m'han fascinat els ambaixadors, per tant, ser ambaixador de Palma em sembla que em fa molta il·lusió, no sé, és com un joc meravellós.
L'artista està nomenat ambaixador de Palma al món.
Un encàrrec que reconeixia no havia valorat en totes les seves conseqüències fins al discurs del batlle de Palma, Jaime Martínez, a l'acte de reconeixement d'ahir com a ambaixador de ciutat.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui dimarts? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetam una jornada amb un cel més enterbolit. Ja a primeres hores del dia han tingut alguns ruixats de caràcter local, això sí, però no esperant que aquests es repeteixin al llarg del dia. El que sí que tindran serà aquesta alternança entre sol i núvol prims, tot i que en vista al migdia sí que s'obriran més clarianes, començant pel ponent del territori. D'altra banda, el vent bufarà entre fluix i moderat i ho farà de llevet i de ponent. Això farà que a la costa més exposada el panorama marítim estigui marcat per la maror i fins i tot entre el nord d'Eivissa i el ponent de Mallorca podrem arribar a veure qualque àrea de forta maror, mentre que la resta del territori sí que tindrem unes condicions marítimes bastant més tranquil·les. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus, i fins i tot, de forma molt puntual, podríem acabar solint el llindar dels 20. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Cala Morell i 14 a Mahó. A les Pitiuses, 10 graus a Santa Eulària i 14 a Eivissa. I a Mallorca, 9 graus a Sa Pobla, 11 a Llucmajor i 13 al Port de Sóller.
Informatiu matí. Esports.
7 i 35 minuts, encetem els esports, parlem de futbol, Catacoll i Mariona Caldentei poden guanyar avui la Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, a les 6 i mitja a l'estadi Metropolitano de Madrid el combinat espanyol s'enfrontarà a Alemanya. En el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. Catacoll i Mariona Caldentei apunten a l'11 titular. Qui no hi serà és Aitana Bonmatí per lesió. La seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez diu que el seu equip està preparat.
Creo que somos un equipo que estamos listas para mañana, que el otro día pues esa primera mala parte, digamos, en la que nos costó más, nos hizo crecer, ya crecimos en la segunda parte y bueno, tenemos que ser la España que hemos sido hasta ahora, la que nos ha hecho llegar hasta aquí, una España que se asocia, que confía en sus jugadoras, que juega a un ritmo alto y que ataca y defiende junta.
I del rival d'avui vespre, Alemanya, n'ha parlat la jugadora de la selecció espanyola, Irene Paredes.
Es una selección a la que le respetamos mucho. Hacía relativamente poco que habíamos jugado contra ella. Sabemos el ritmo de partido que les gusta imponer, las jugadoras que tienen. Creo que a nadie le sorprendió el partido que se hizo Clara Bull, pero también hay que poner en valor el partido que hizo Ona para defenderle. Y bueno, luego cada una en su posición, ¿no? Tuvimos duelos individuales duros que lo supimos resolver. A nivel colectivo, pues eso, supimos sufrir y también tuvimos momentos buenos.
I d'aquesta partida entre Espanya i Alemanya començarà a les 6 i mitja i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6. Avui és dia de futbol, també en directe per aquesta casa. A les 7 el Mallorca visitarà el camp del Numancia a la segona ronda de la Copa del Rei. Iago Barrasate ha donat descans als laterals Mójica i Mafeo i ha confirmat que el Pichu Cuéllar serà el porter titular avui a Los Pajaritos. El tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, avisa del perill del Numancia.
Hemos dado carpetazo al partido de Osasuna, que lo hemos visto y lo hemos analizado, y ahora, a pesar del de mañana, que es un partido de Copa, no hay margen de error, hay que ganar. Y vamos a Soria a ganar, y el equipo está mentalizado en el partido de mañana. El Numancia nos va a poner las cosas muy difíciles, porque en casa es un equipo muy fuerte y es un equipo de segunda red. Tenemos la experiencia del año pasado y vamos, yo creo que más que avisados.
El tècnic del Mallorca també deixa clar que aquest compromís de Copa no arriba en un mal moment.
És una competició per a equips, digamos, de com Mallorca, com Osasuna, digo porque era el caso mío, que es de las pocas opciones que tienes de meter un poco la cara ahí y de acercarte un poco a un título o de ilusionar a tu gente o de movilizar una ciudad, una afición, lo sabéis por experiencia de hace poco y a todos nos gusta eso, pero claro, para llegar a esas situaciones primero hay que pasar estas y no molesta para nada, al revés.
I el Numancia vol donar avui a la baixa la sorpresa. El seu entrenador, Ángel Rodríguez, diu que el seu equip és favorit en il·lusió.
El equipo está convencido de que en 90 minutos puede ganar a cualquiera y bueno, nos enfrentamos a un equipo de superior categoría, pero 90 minutos todos entendemos que pueden pasar muchas cosas. Entonces, en cuanto a ilusión, intensidad, ganas, no nos van a ganar. Ya le digo yo que no nos van a ganar porque las tenemos todas. Vas por la calle, todo el mundo te habla de la Copa más que de la propia Liga, ¿no? Al final, el Numancia y la Copa van cogidos de la mano, ¿no? Tienen una historia muy bonita. Bueno, vamos a ver si somos capaces de continuar con una historia bonita después del partido y podemos hablar de una victoria.
A les 7 començarà aquest partit de Copa del Rei Numancia a Mallorca i pel que fa a la Lliga, ahir vespre es va tancar la jornada 14 amb el Rayo 1, València 1. El Mallorca tanca aquesta jornada a la 16a posició amb 13 punts. Per cert, ja hi ha horari del partit entre el Mallorca i el Girona, corresponent a la jornada de 8. El primer partit de l'any 2026 es disputarà el 4 de gener a les 6:30 de l'hora baixa a l'estadi de Son Moix. I avui a les 9 del vespre es disputarà un partit de Lliga avançat de la jornada de 9. En el Camp Nou s'enfrontaran el Barça i l'Atlètic de Madrid. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va aconseguir ahir una importantíssima victòria a la pista del Santa Coloma per 5-6. Lucao, que va marcar un hat-trick, va fer el gol de la victòria a falta de 40 segons per arribar al final del partit. Les altres dianes del Palma varen ser obra de Deibao i també de Charuto, que varen marcar un doblet. Amb aquesta victòria, el Palma s'acosta a la classificació per disputar la pròxima edició de la Copa d'Espanya. El tècnic Antonio Vadillo analitzava així el triomf del seu equip.
Hemos salido aplatanado. Hemos encajado muy fácil y se nos ha puesto el partido muy, muy, muy cuesta arriba. En este sentido sí que tengo que felicitar al equipo porque ha mostrado el carácter, ¿no? Y creer por el partido. Es cierto que no nos quedaba otra, pero meter a Industria, someterlo de la forma que lo hemos hecho aquí en su casa, en este sentido tengo que felicitar a los jugadores.
Ara el Palma ha d'aparcar a la Lliga i divendres a Son Moix té compromís de Champions. S'enfrontarà el Heat Kiev en el 8 de final en el partit de tornada. Han de recordar que l'anada disputada a Hongria, el resultat va ser d'empat a 2.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:41 minuts. Fem una pausa.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ayuntamiento de Palma, Palmactiva.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:42 minuts, moment ara per sortir a l'exterior. Anem en directe fins al mercat de Pere Grau a Palma per copsar l'opinió, el sentir de mercaders, de consumidors, com perceben i fan front a l'encariment dels aliments quan falten poc més de 3 setmanes per les festes de Nadal. Una campanya nadalenca centrada en la incertesa de les dues darreres crisis en el sector ramader, la pesta porcina africana i també la grip aviària. Caterina Bany és en aquest indret. Caterina, bon dia. Han variat ja els preus per la darrera crisi sanitària?
Bon dia, Marian. De moment, avui hem de dir que no, avui mateix hem de dir que no, però s'espera, això sí, que els pròxims dies peguin una bona davallada, així com ha fet a Catalunya, ja ho sabeu, tal com heu avançat la crisi, ha fet avançar, ha fet caure, en aquest cas, els preus fins un 17% a Catalunya. Ara bé, hem de dir que, primer de tot, cal destacar que la pesta porcina no afecta directament a la salut de les persones, ni per contacte directe amb els animals, ni tampoc per menjar productes derivats del porc. Aquí, a un del mercat, ja ho sabeu, més concorreguts, més emblemàtic de tot Mallorca, no han trobat gaire consumidors en por, ni tampoc manies, i de fet anticipen ja la compra de Nadal per esquivar l'escalada del preu. Ja m'acompanya per parlar-ne na Paquita Bonin, ella és presidenta del mercat, ja ho sabeu, i carnicera anteriors. Ara en parlàvem, a Paquita. Quan es fa aquesta davallada de preus? Ahir vau rebre la primera notícia, no?
Sí, però, claro, si ahir reben la notícia, el gènere ja ha partit de Barcelona. Aleshores, en teoria, això començarà a passar a partir de demà. La baixada de preu serà a partir de demà.
I què s'espera? Quina baixada de preu, quin tant per cent? Perquè ara per ara hem de recordar que el porc, juntament amb el pollastre, és de les carns més consumides en aquest moment per mort de la crisi. M'ho deia fora de micro, també.
Sí, bueno, el porc i el pollastre són els productes més barats dos que tenim a la carnisseria i, bueno, per la crisi que té la gent a casa seva, pues, el que se consumeix més en el mercat és porc i pollastre. La ternera i el xot estan un poquet més alt de preu, aleshores no tothom se pot donar el luxe de menjar ternera i xot.
Per tant, vedella en aquests moments i mà són els productes que pentura o les carns que pujaran més de preu i continuen, de fet, aquesta escalada de preus. Jo m'agradaria demanar-te també, Paquita, si heu notat o temeu per aquesta por, per aquesta, sí, per aquestes manies del consum ara de la carn de porc una vegada detectat aquests focus.
Bueno, hi pot haver qualque persona que hi tingui manies, però normalment quan se diu que no és perjudicial per la salut i que no hi ha cap problema, la gent normalment ho compren, ho entén i ho accepta.
Normalment, per tant, accepta. Sempre hi ha algunes reticències, no? algunes manies. Parlant de preus, Paquita, perquè sabem que hi ha hagut un increment de preus. Respecte a l'any passat, per exemple, el preu de la porcella, que ara serà el plat estrella, en quan mos mourem? Al marge d'ara d'aquestes davallades, que puguin irrompre els pròxims dies, en quin preus mos mourem?
Penseu que molta de la porcella que se remen a Mallorca és porcella mallorquina i els productors de porcella mallorquina jo no crec que davallin els preus com a Catalunya, sinó que el que faran serà anar pujant paulatinament els preus fins que arribem a la setmana de Nadal. Ara una porcella està a 130 euros i d'aquí a Nadal podem arribar pues, a uns 150 o en la crisi que hi ha en el porc pot arribar a no pujar, però no ho crec. Jo crec que arribarem a Nadal a uns 150, 155 euros la peça de porcella, de 6, 7, 8 quilos, i això és lo normal de cada any, però en guany hi pot haver qualque variació per molts de lo que està passant a Catalunya.
Idò, paraules de Paquita Bonin, que ella és presidenta del mercat de Pere Grau, també carnissera de generacions anteriors. Moltes gràcies, Paquita.
A vosaltres, bon dia.
Idò, ja heu sentit un poc aquesta radiografia en aquests moments que van conèixer i vespre que els preus del porc que haurien per aquesta nova crisi alimentària. De moment aquí no s'han notat, però se fan esperar, companys.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant la pròxima hora de l'informatiu. 7:47. Canviem ara d'assumpte. Ho dèiem als titulars. L'Audiència Nacional ha obert diligències prèvies per la querella presentada per Esquerra Unida i el Partit Comunista contra les detencions de membres de la flotilla per part d'Israel. Els fets varen ocórrer el mes d'octubre quan l'exèrcit d'aquest país va interceptar les barques que navegaven rumb a Gaza per dur ajuda humanitària.
La interlocutòria del jutge Francisco de Jorge demana a la Fiscalia que es pronunciï de si s'ha d'admetre la querella contra els alts càrrecs civils i militars d'Israel. També s'han obert diligències prèvies amb una altra querella presentada en aquest cas per un grup de 5 particulars, entre els quals hi ha Reyes Rigo. La mallorquina va ser una de les poques integrants de la flotilla que va estar més de 10 dies detinguda perquè l'acusaven d'haver agredit una funcionària d'Israel.
I l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista, Santos Cerdán, assegura que donarà explicacions sobre el cas Koldo en el moment oportú. Ho ha dit després de fer la seva primera compareixença quinzenal en els jutjats de Tafalla, Navarra, i una de les oportunitats que tindrà serà la comissió de Koldo al Senat, on l'ha citat el PP per al pròxim 17 de desembre. També criden el fill de l'exministre, José Luis Ábalos, i el secretari d'Estat, Antonio Hernando.
Mentrestant, Koldo i Ábalos continuen en presó preventiva. L'exministre insisteix en que no el tindran callat. Aquest dilluns, el seu advocat l'ha visitat al centre penitenciari.
Ha tenido un fin de semana bastante tranquilo. Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte, con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse.
Encara de la plana judicial, el jutge del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha citat a declarar a dos peris de la Guàrdia Civil i els autors de l'informe que ha portat Cerdán per esclarir si els àudios interceptats a Koldo García estaven manipulats. Compareixerà davant el magistrat el pròxim 11 de desembre.
Precisament, el Partit Popular adverteix que faran més manifestacions com la de diumenge per protestar contra la corrupció que suposadament esquitxa el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
El secretari general del PP, Miguel Tellado, manté que la gent està farta.
Fue una protesta de españoles en defensa propia, en defensa de su democracia, en defensa de sus instituciones.
Per el PSOE demostra la frustració del líder popular Alberto Núñez Feijóo de no poder arribar a la Moncloa. Montse Mínguez és la portaveu socialista.
Eso es de bastante jeta, porque ahora resulta, ¿qué significa eso? Pues lo que significa a la postre es que no es la amnistía, que no es el señor Puigdemont, sino que todo es derrocar al presidente del gobierno, sea con lo que sea, porque esa es su única obsesión.
També ha carregat contra el PP la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
El Partido Popular de M. Rajoy y Aznar salgan a la calle a manifestarse contra la corrupción es para hacérselo mirar.
El líder de Vox, Santiago Abascal, que va convocar una manifestació paral·lela a la del PP de diumenge, els ha criticat.
Que el gran error de hace dos años fue el del Partido Popular, que dio unas elecciones por ganadas, se dedicó a repartir ministerios y toda la campaña electoral a ofrecerle un pacto al Partido Socialista. Lo hizo en televisión, delante de todos los españoles, no me lo estoy inventando.
Iberia cancela tots els vols a Venezuela d'aquí a cap d'any. L'aerolínia fa cas a la recomanació feta per l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria. La resta de companyies que volen fins a Caracas, Air Europa i Plus Ultra ho decidiran dia a dia. De moment tampoc hi volen, però no saben fins quan. L'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, Aviva, diu que hi ha pocs afectats a les illes per aquestes suspensions, però lamenta que els problemes que pot provocar els que tenien programat un vol cap a Venezuela.
No hi ha vol directe de les Balears, han de fer transbord a Barcelona o sobretot a Madrid, on, per cert, hi ha la major colònia de veneçolans d'Espanya. A les illes n'hi ha uns 3.200 de cancel·lats. Per això, quan arriba el Nadal, és quan hi ha més viatges de gent que vol anar a veure els seus familiars. El president d'Aviva, Pedro Fiol, augura algun problema pels viatgers veneçolans.
Sobretot perquè també es pot produir un problema diplomàtic que aquestes persones quedin de manera irregular en el nostre país perquè els hi hagi superat els 90 dies que tenen permesos per venir aquí sense necessitat d'un visat, és a dir, tan sols com a turistes. Ben que dic que es poden donar a partir d'ara situacions una miqueta complexes, però sobretot aquestes persones residents que tenien previst quedar-se en aquestes dates de Nadal a veure els seus familiars han quedat en aquest moment suspesos.
Pels afectats directes que ja tenien un viatge programat a Veneçuela, Fiol els explica les alternatives que donen les agències i companyies aèries.
Moltes vegades per el reemborsament del bitllet o bé inclús donar un bono per aquest import que un ha pagat en el seu moment o inclús, i és el més sensat crec en aquests moments perquè l'opció de reembors sempre hi serà, és modificar aquestes dates per intentar canviar aquests plans inicials de viatge per dur-los a terme a futur.
Fiol adverteix que, com que el bloqueig afecta el transport de mercaderies per avió, Venezuela com a país serà el que ho passarà més malament, ja que els paquets vacacionals cap a Venezuela de les Balears no són residuals, són inexistents.
I Juan Pérez Llorca pren possessió avui com a president de la Generalitat Valenciana. Ho faran un ple de les Corts després que dijous sortís investit en substitució de Carlos Mazón i divendres renuncies a la valia de Finestrat.
Es convertirà en el 8è president de la Generalitat des que es va aprovar l'Estatut i el 6è del Partit Popular. Qui fins ara era el secretari general del PP a la Comunitat Valenciana ha de jurar o prometre el càrrec i acatar l'Estatut d'Autonomia davant les Corts. A més, ha denunciar qui formarà part del seu executiu.
Tot això quan hem sabut que l'expresident valencià Carlos Mazón ha estat nomenat portaveu de reglament de les Corts.
Cobrarà un plus salarial de 630 euros mensuals, de manera que d'aquesta manera percebrà 8.880 euros bruts més a l'any. El portaveu socialista José Muñoz ha lamentat aquest nomenament en un missatge a la xarxa X, ha ironitzat dient que és una bona manera de demanar perdó a les víctimes de la Dana.
I el cap de gabinet de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, assegura que l'expresident va estar permanentment informat del que passava el dia de la Dana i que ningú va demanar que assistís al CECOPI.
Ho ha dit durant la compareixença a la Comissió de la Dana del Congrés, on ha assegurat que no recorda haver dit a la consellera d'Emergència Salomé Prades que no telefonàs al president.
Pensábamos que ese CECOPI, honestamente, iba a ser un CECOPI de actualización de información y rápido. En ningún caso lo que ocurrió.
I avui el Tribunal Constitucional debat si suspèn les penes d'inhabilitació als condemnats pel procés, tal com ha demanat Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. Previsiblement ho rebutjarà i, per tant, mantindrà la incapacitació.
Els esborranys dels ponents del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els magistrats José María Macías i César Tolosa rebutgen la suspensió cautelar. En el cas de l'exvicepresident català, Junqueras, entenen que podria suposar una greu pertorbació d'interès general davant del risc que ocupi un càrrec públic just aprofitant el moment en què no està inhabilitat.
Són ara les 7:54 minuts. I avui també vos explicam que la princesa Leonor i la infanta Sofia han renunciat a la part del Palau Balada que l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada els va deixar en herència a ells i a la resta de nets del rei emèrit Joan Carles I. Ens explica Axel Camarasa.
Amb la majoria d'edat de la infanta Sofia han decidit renunciar en favor de la Fundació Esperia, creada expressament per gestionar l'herència del menorquí. Així ho ha traslladat per escrit la Casa Reial a l'Ajuntament de Ciutadella, que ha sol·licitat en diverses ocasions la cessió de l'immoble per destinar-lo a usos socials. La decisió sobre el futur del Palauet, ubicat a la cèntrica plaça Joan Carles de Borbó, recau ara en mans d'aquesta fundació i dels altres sis nets de l'emèrit. Es tracta d'un immoble de més de 550 metres quadrats, taxat en 1,5 milions d'euros, que roman tancat des de la mort de Balada l'any 2009. La Casa Reial no s'ha pronunciat al respecte.
I parlant de Casa Reial, el rei emèrit Joan Carles I ha difós un vídeo a les xarxes socials en què el poden veure assegut tot sol davant d'una gran bandera d'Espanya i ha enviat aquest missatge als més joves just quan fa 50 anys de la monarquia.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.
També ha parlat de les seves memòries, Reconciliació, que es publicaran a Espanya en castellà demà.
He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres pueden recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona.
A propòsit d'això, la Sarsuela considera que aquesta gravació no era ni necessària ni oportuna. Més, remarquen que no entenen quin és l'objectiu de l'emèrit amb aquest vídeo.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Jo no sé què vol dir ser ambaixador, no he sigut mai ambaixador, però sempre m'han fascinat els ambaixadors, per tant, ser ambaixador de Palma em sembla que em fa molta il·lusió. No sé, és com un joc meravellós.
I escolta, ara l'artista Jaume Aplensa d'aquesta manera emocionat, superat per l'encàrrec i en una sala de música del casal Balaguer Plana Bassà. Aquest artista va ser anomenat a nit ambaixador de Palma al món.
Un encàrrec que, tal com reconeixia el propi artista, no havia valorat en totes les seves conseqüències fins que va sentir el discurs del Bala de Palma, Jaume Martínez, en aquest acte de reconeixement com a ambaixador de la ciutat.
Des de la convicció que la seva persona projecta la imatge de creativitat artística, sensibilitat i vocació pública que Palma defensa i que forma part també de la seva identitat col·lectiva.
Unes paraules de reconeixement, de lloança a un creador amb un lligam antic en la ciutat, gràcies a les seves exposicions, per exemple, a l'Aujub d'Esbaluard, a l'antiga Sa Nostra, o l'any passat a la Llotja, amb aquell muntatge espectacular amb dos dels seus caps immensos que demanaven silenci, reflexió, i sobre els quals ha pensat Plensa mentre admirava les obres de Miró que ara ocupen aquest espai privilegiat.
I m'ha agradat molt l'exposició, malgrat que m'ha agafat una certa morrinya de la meva, perquè crec que va haver-hi alguna cosa estranya, com una espècie de no sé, com de simbiosis entre l'espai i les obres.
Un videomuntatge projectat a damunt l'orgue del casal i dues peces musicals han conclòs l'acte.
Papa, he left home today and said he ain't coming back. I avui arribarem a les 8 amb la música d'aquest artista, de Ben Harper. El guitarrista i cantautor actuarà dia 12 de març a l'Auditorium de Palma. Serà en el marc del Black Music Festival, que arriba per primera vegada a Mallorca. Les entrades, atenció, es posen a la banda avui mateix a les 12 del migdia.
Per tant, hauran d'estar ben pendents. Serà a la pàgina oficial d'aquest festival, blackmusicfestival.com. Harper actuarà també en solitari a Girona i a Lleida, i després, com deien, també arriba a Mallorca, tal com, a més, ho fa com a cap de cartell d'aquest festival, que enguany celebra, a més, la seva 25a edició. Té sang Cherokee, russa, lituana. Es va criar a una botiga de música, que era el negoci familiar dels seus pares. Harper ha publicat 18 àlbums d'estudi, ha venut més de 16 milions de discos. El seu estil abasta des del pop, el reggae, fins al blues, el rock, el funk i el folk. Ha estat reconegut, a més, en 3 premis Grammy. Mama's got a girlfriend now, boy. Mama's got a girlfriend now. Mama's got a girlfriend, mama found a two friend.